escoltes Petit Plaer a Ràdio Pollença.
Tenim aquí Anna Marina Llompart, bona tarda.
Hola.
Segon programa de Lletraferits, benvinguda.
Moltes gràcies.
I avui sí que t'atenc aquí, ets per Pollença, imagino que una mica de vacances són necessàries.
Sí, ja tocava.
I venir a Pollença sempre està bé.
Sempre.
No? Tornar. Així que podem fer un programa de més a propet, no a través de la línia telefònica, que també s'agraeix tenir sí. en els nostres col·laboradors a de vora. Avui ens tornaràs a oferir una selecció de llibres i és una selecció de llibres a més que ha llegit enguany, això que quan acaba l'any sempre tenim a vegades costum de fer balanç o fer resum, després farem un resum esportiu amb en Jaume Bisbal. Per tu això és una mica el recull dels llibres que ha llegit i supos que entre el que ha llegit en tens alguns de destacats o que t'han tocat més, diríem.
Sí, la veritat és que va ser com un exercici que m'haig posat una mica per obligació, perquè me costa molt posicionar-me, hi ha anys que llegeixes moltes coses que t'agraden, i fent una carrera de crítica literària era com, va, t'has de posicionar, de triar-ne només 5.
És tot un repte,
sí. Sí, perquè hi ha anys que, per exemple, el 2016, l'any passat, no m'ha costat tant. Va ser més fàcil, n'hi havia 5 que varen sobresortir tot d'una, però aquest any ha estat molt difícil, perquè he llegit coses que m'han agradat molt, tant per classe com per fora. En un final, jo suposo que també com que el llibre és molt... les circumstàncies en què te'ls llegeixes, en un final, els 5 que han sortit, que usualment eren de temps lliure, no dins classe, però igualment tots els que he llegit per classe han estat molt interessants, però sí crec que és necessari en el final dir, he llegit tot això, però aquests cinc són
els que ocuparan un lloc destacat a la meva prestatgeria.
I avui n'expliquem 4 perquè 5 ja era.
I d'aquests 5 n'has triat 4, encara has hagut de fer un altre, encara n'has hagut de descartar un més. Però vaja, si vols començar. L'ordre no és de preferència,
no.
Sinó que és l'ordre en què te'ls vas llegir.
Sí, sí, sí.
D'aquests 4, el primer que llegires és aquest, que sentirem ara una breu introducció. Jacob Mendel, un excèntric llibreter de vell. Un cafè de la ciutat de Viena. En la seva memòria enciclopèdica, l'immigrant jueu rus és estimat i admirat per l'amo del cafè i per la seva clientela. El 1915 tot canvia. Mendel, el dels llibres, de Stefan Zweig. Un breu i brillant relat sobre l'exclusió a Europa de la primera meitat del segle XX. I aquest és el primer dels llibres del qual parlarem a Guerra Baixa. Aquesta introducció és una mica la sinopsi, més que la sinopsi diria l'inici, perquè jo he acabat dient en aquesta introducció a partir d'una data, 1915, tot canvia.
Sí, i la veritat és que molt bé, perquè la contraportada del llibre crec que s'explica ja massa cosa, el llibre ja és curt de per si, perquè això és com la primera cosa a destacar, que el llibre té 60 pàgines, crec, és molt curt i realment ha estat com una història molt cíclica d'aquest any, perquè me'l vaig llegir jo després de les vacances de Nadal, o sigui, ara farà un any, i molt recomanar, que t'agradarà molt. Me'l vaig llegir, m'ha agradat molt, vaig fer una entrada a Lletraferits sobre, bueno, m'ha inspirat a fer una entrada sobre llibres molt curts que te podies llegir en un breu espai de temps. I després, ara, quan el blog va fer un any, dia 7 de desembre, el vaig sortejar entre els seguidors d'Instagram, perquè crec que és un d'aquests llibres que te marquen, no tens perquè està mesos i mesos amb ell, però te marquen molt.
Per tant, bona literatura no té a veure el nombre de pàgines.
Per res.
I tampoc no, el nombre de pàgines no ha de ser excusa per no llegir. Vull dir que poden trobar coses que en un dia o dos estan fetes. Tu me deies un llibre d'aquest que en un viatge de tren te'l llegeixes.
Sí, sí, realment. O un d'avió, per exemple.
També.
Jo crec que amb un viatge a Mallorca o Barcelona el tens.
Si anem a Palma en tren, entre l'anada i la tornada. Bo,
així ja no t'ho dic.
En dona temps a llegir-lo. Explica'ns una mica de què tracta.
Bé, realment se centra molt, per nombre de pàgines tampoc no se pot extendre massa més, molt en aquest personatge. I el descriu molt i realment amb les poques pàgines que té tu arribes a empatitzar moltíssim amb aquest personatge. És d'aquests, sí, és un personatge molt excèntric, un home amb una memòria prodigiosa que viu realment només per un llibre, se sap l'any de publicació de tots els llibres, hi van acadèmics de tota Europa en aquell cafè per demanar-li, què sé jo, necessito un llibre que Jerry d'això i ell te'l troba.
Sí.
I clar, realment amb Best Bike sempre ell va escriure a la primera meitat del segle XX, almenys és on se centren els seus arguments, i en veure com tota la intolerància de les guerres mundials varen dur a coses absurdes, com aquest home que vivia tranquil·lament la seva vida, com tu i com jo, i un dia tot va canviar simplement per ser jueu. És una mica allà on han deixat,
sí,
han deixat això, que no diré més, però...
Crec que no fa falta contar, sí, molt més.
Però que la seva vida canvia molt aquell any, i realment això tu empatitzes molt perquè és una història com molt tendra, i després amb aquest detall una mica que tu veus que és injust i que és cruel i no hi pots fer res tampoc.
I sobre l'autor, Stefan Zweig,
és brillant. Sí, ja és un dels meus autors preferits i realment això aconsegueix en molt poques pàgines realment una cosa meravellosa. I és un autor que destaca molt tant per la seva vessant de ficció com, ja que sé, el món d'ahir, per exemple, és molt destacable quan té la biografia de Maria Antonieta, de Maria Stuart, realment tot sobresurt en tot el que escriu.
Per tant, no només fa novel·la, poden trobar bastant de títols d'obres que no són de ficció.
Sí, i jo, per exemple, m'agrada més ell en la no ficció que en la ficció, per exemple.
Me'n recomanaves un abans de començar.
Que els tres maestros i explica una mica la trajectòria literària de Dickens, Dostoievski i Balzac, i realment és un llibre preciós. Per exemple, jo m'he centrat més en el de Balzac, però podent explicar tècnica narrativa, a ell no li interessa en aquesta escola, li interessa més si tenia deliris per a l'hora d'escriure el que se ficava en els seus llibres, aquestes altres coses que potser quedarien com a més anècdota en un llibre de història de la literatura.
No és del tot, no només tracta la part més acadèmica,
exacte,
diríem,
exacte,
o de l'estudi d'aquests autors. És en castellà?
Sí.
És curiós que no està publicat
sí, jo no me consta.
En català, o no sabem que estigui el manco.
Sí. Però bé, esperem que el dia editorial
a veure si s'anima a publicar-lo. Sí. Destacaries alguna cosa més?
No, això, que jo crec que és un llibre perfecte per regalar a la gent que s'estima llibres. Jo, és un llibre que l'he regalat bastant i això, per clar, qualsevol persona que empatitzi amb aquestes coses, un llibre preciós.
Pel demanda de la literatura, si el protagonista és un llibreter, deu parlar de llibres també.
Sí. Sí.
Ah, fer referències a títols, a llibres...
Sí, sobretot a les sensacions que susciten aquest viure envoltat de llibres.
I de segur que molts dels nostres oients que els agrada llegir se sentiran ben identificats.
Tant de bo.
Si llegeixen Mendel, el de llibres. Aquest en concret és de l'editorial Acantilado.
Sí.
El que tenim per aquí i el que hem penjat també a la nostra pàgina de Facebook. Anem a un altre títol?
Perfecte.
Els amors són com els imperis. Quan desapareix la idea sobre la qual han estat construïts, moren ells també. La insuportable lleugeresa de l'ésser, un llibre de Milan Kundera. Thank you. un llibre que segurament els nostres oients reconeixen més amb el títol en castellà.
Sí. Eh?
La insuportable levedat del ser.
Sí, s'ha fet com a més.
És el títol pel qual es coneix, coneix molta gent aquest llibre. Què ens pots explicar d'ell?
Bueno, jo aquest any havia fet una assignatura de literatura concentracionària i d'aquesta època, del segle XX, i vaig haver de llegir La broma, de Miran Kundera, que és una de les seves primeres novel·les, i realment ja m'havien dit que no tenia res a veure. És més... sí que hi ha més una trama, no? I de narrar un període històric, hi ha molta voluntat d'això i precisament de veure una mica, bueno, el que xerram de tot aquest absurd d'aquesta època que qualsevol cosa podia ser sancionada, i La broma precisament va d'això, d'una broma que acaba amb la vida totalment del protagonista. I jo m'haig quedat moltíssimes ganes, vaig dir, si això no és de lo més bo que ha escrit aquest home, i ja m'ha encantat. I aquest estiu
vaig... vull alguna cosa més.
I aquest estiu vaig aprofitar per agafar aquí, que és com el llibre més famós, que sempre relacionava amb Miran Kundera. I realment m'ha agradat molt. És molt difícil explicar per què t'agrada, perquè realment és el que xerrant, no té tampoc una trama. Sí que hi ha uns personatges i una història amorosa al llarg dels anys i com se va desfent, però Miran Kundera intenta explicar més debats filosòfics. Per exemple, ho explica molt el concepte d'història cíclica de Nietzsche, o per exemple aquest debat entre la lleugeresa i el pes, però més des d'un punt de vista moral. I molt interessant.
És que és un llibre filosòfic, diries,
sí,
o no?
Sí, però crec que també té el bo de bons llibres que se pot llegir des d'aquestes dues vessants. Jo anava cercant aquesta part filosòfica per la carrera una mica, però sí que, per exemple, quan vaig, aquest estiu vaig penjar una foto d'Instagram de que me l'havia llegit i que m'havia agradat molt, ha estat una de les fotos que ha suscitat més interacció a la gent, i molta gent que m'escrivia dient que és un llibre que m'ha canviat la vida. I gent que no tenia per què estudiar res de literatura ni filosofia, ni molts eren molt jovenets, potser no sabien ni què era Nietzsche. Realment t'ho pots llegir des de qualsevol prisma. Te pot interessar més aquest punt de vista filosòfic, et llegir-ho més per...
És un llibre... no sé com dir-ho, feixuc o mal de llitzi, que se diu, perquè a vegades se diu, no, és un llibre que té un vessant filosòfic, això a vegades torna enrere, o assusta un poc a la gent, serà un llibre que no me'n sortiré, que no sé si podré llitzir-lo.
No, realment és molt planer.
És planer.
Sí, perquè realment un llenguatge superficial sí que ho és, està clar, que si tu saps de què va un terme de història cíclica de Nietzsche, potser li trobaràs més capes i diràs, ostres, això fa referència a tal cosa, però crec que és un llibre que se pot disfrutar moltíssim, i de fet això, jo el vaig trobar un llibre molt intens, però després hi havia aquesta altra part que t'he dit, de gent que realment era, ha hagut un abans i un després de la meva vida de llegir aquest llibre. I de fet jo el vaig regalar a una amiga meva que se n'ha anat a passar un any per Àsia, i li vaig donar el gaire, és que realment crec que t'agafi en el moment que t'agafi, sempre te desperta com a moltes preguntes per coses que no t'havies plantejat de la teva vida, i crec que un llibre que te planteja preguntes sempre
és doblement interessant. Com a rerefons, però hi ha una història amorosa,
sí,
no?
Sí, és la història de dos personatges i de com... Jo crec que, com deia la sinopsi al principi, Miran Kundera està com molt interessat per exemple, la caiguda de l'imperi austro-húngar, que era com ja el més kitsch que quedava de grans edificis, i aquesta caiguda, i ell com ho fa molt terrenal, com una caiguda de l'home, i realment és una parella que se coneixen, i bueno, va explicant tota aquesta relació fins al final. I clar, tu vas veient com aquests personatges se van com a destruint realment, i això sempre, clar, tot un debat filosòfic va acompanyat d'una mica de trama, si no seria això una divagació filosòfica més que una altra cosa.
I és un llibre que ha deixat grans frases, perquè si fas una mica de recerca per internet, les 50 millors frases de La insuportable levedat del cel, les 20 millors frases,
és que de fet
que ha deixat molt de frases d'aquestes que podríem escriure.
Sí, perquè de fet jo sempre he de llegir un llapis de la mà. Amb llapis, perquè no els vull marcar amb boli, però sempre vaig marcant aquelles frases que m'agraden, i vaig fer un dia la broma que és que realment aquest llibre crec que s'entendria més És que realment està tot marcat.
Sí.
Només queden... Perquè és que totes són frases, sí, molt colpidores.
Que te toquen.
No.
Sí. Per tant, tot el teu llibre és molt sobregat.
Sí. Aquí és moltíssim.
I qui és Milan Kundera?
Bueno, realment és un escriptor que crec que se l'ha estudiat molt poc. Jo tinc una companya que ara està fent la tesi doctoral sobre ell, però sí que sempre se l'ha relacionat, ara em perdó, com amb una cultura una mica més, jo què sé, de veure-lo una estanteria d'una natura, per exemple, com Hermann Hesse, aquestes coses que són una mica com... I crec que no se li ha donat realment la importància que hauria de tenir, perquè realment ha escrit coses molt brillants i això que crec que se li hauria de donar una mica més de rellevància.
Perquè coneixem aquesta obra, però jo crec que molta gent segur que coneix el títol, però l'escriptor segurament no.
No, se coneix una obra.
Qui és que ha escrit aquest llibre?
Sí.
No sé quanta gent ho hagués sabut.
Clar, és un títol molt reconeixible, que realment va estar molt d'escapar, i això, molt de tipus de botigues molt diverses, perquè hi ha llibres que no se moven com una mica de les botigues o llibreries de culte, però que realment has aconseguit travessar com amb moltes barreres.
Sí.
Això sempre, jo crec que sempre és positiu.
Sí, sí.
Una mica de...
Arribant al públic general.
Rompo una mica de barrera, de lo que tu deies, que molta gent a vegades està xerrant d'un llibre, i jo ho he sentit moltíssimes vegades, i vaig obrir Lletra Ferit per això, de, ah, no, jo això que tu te llegeixes, això...
Clar.
I és com, no, està en el mateix idioma, i el pot disfrutar moltíssim.
Sí, de rompre prejudicis.
Sí, i realment ja és sobre... això, va, si tu dius, va, és una història amorosa, realment és com el tema més comercial, com el més paradigmàtic de tots, però clar, després t'atures a llegir i dius, va, això no és el mateix que jo m'estic llegint. Crec que són bons llibres per intentar entrar una mica a la persona de altres coses, i crec que l'única diferència entre un llibre, potser que no té una voluntat de realment estètica, literària, és una mica la profunditat a la que arriba, que una cosa és que la relació amorosa sigui com tot i totes les altres coses se facin de manera superficial, realment mentre estàs llegint una cosa que t'agrada, realment que tu vegis que hi ha aquest nivell de profunditat psicològica tan gran.
I d'un altre títol molt recomanable, l'apuntam, i passem un tercer llibre per avui. Pel que fa a l'educació dels fills, crec que no cal ensenyar-los les petites virtuts, sinó les grans. No l'estalvi, sinó la generositat i la indiferència cap al diners. No la prudència, sinó el coratge i el menyspreu pel perill. No l'astúcia, sinó la franquesa i l'amor per la veritat. No la diplomàcia, sinó l'amor al proisme i la negació. No el desig de l'èxit, sinó el desig de ser i de saber. No obstant això, gairebé sempre feim el contrari. Les petites virtuts, 11 relats de Natàlia Ginzburg. I el que hem escoltat és un fragment, precisament, d'un d'aquests relats que conté les petites virtuts. No sé si començar pel llibre o per l'autora. De qui vols parlar primer?
Vinga, xerrant de Ginzburg primer.
Sí, qui és Ginzburg?
Bueno, és una escriptora italiana, ve d'una família que va ser realment políticament un poc... van viure una situació una mica difícil perquè eren antifeixistes en una època de dictadura a Itàlia, i ha deixat uns llibres realment increïbles. I aquest, per exemple... És un d'aquests casos, ella sempre se mou una mica entre l'autobiografia, l'assaig, perquè, bueno, si m'has fixat, per exemple, la versió d'Acantilado, que tu pots veure que estan marcats en vermell, són no ficció, i que estan marcats en taronja, és ficció, estan marcats en vermell, i el mateix passa amb Lèxic familiar, per exemple, que també està publicat en català la mateixa, bueno, la publicaran ara d'aquí poc, i realment aquí ella està donant com, són una espècie com si fossin 12 articles, o darrer és aquest de les petites virtuts que dona títol a tot el conjunt, i aquest de les petites virtuts era el que estaven llegint, és sobre l'educació dels fills.
Sí.
I realment jo, per exemple, aquesta especialment va semblar que me vaig tenir setmanes i setmanes pensant sobre aquest tema, perquè òbviament també per la meva edat jo moltes coses no me les he plantejades, i realment eren coses d'aquestes que tu dones com molt per fer perquè s'han fet sempre, i ella te dona com un punt completament diferent,
una visió que no
però també té sentit
plantejat.
Perquè te l'està argumentant durant pàgines i pàgines i dius, ostres, pues, potser tens raó també.
Són 11 relats diferents. Sobre quines coses reflexiona ella en aquest llibre, en aquest que tu deies al darrer sobre l'educació dels nens o dels fills, de què més xerra?
Realment hi ha qualcun d'ells que reflexiona sobre alguna cosa que li ha passat a la seva vida, per exemple quan se va mudar a Roma. N'hi ha alguns que això seria més com un format article, perquè és una cosa més general com l'educació en un fill. Jo crec que és una mica, són recopilats i se veu molt la diferència d'anys entre ells, però jo crec que és una mica, s'ha intentat recopilar pensaments que ella tenia, tant d'experiències pròpies com amb el món que l'envoltava.
Recopilats de publicacions, no sé, a diaris o a premsa, publicats...
Sí, o que ella va deixar simplement escrit. Però jo crec que Natalia Ginzburg és molt interessant perquè aquí una mica diu que narra l'experiència de la dona tant individualment com col·lectivament, i jo crec que això és l'interessant, sempre jugui una mica amb això individual i allò col·lectiu. Sí que et se dona la meva experiència individual i te conta una petita experiència de la seva vida, però també que se dona a Europa, que se dona al segle XX, que se dona a un entorn feixista, i realment tot el temps jugant amb aquesta doble vessant, tant política com de gènere, de qui ets jo com a subjecte i com a col·lectiu.
Molt bé, i de també 11 reflexions que, igual que el Mendel, si tenim poc temps, també està bé escollir títols o de contes o de relats diferents.
Que es poden llegir de manera individual.
No anem dient així per la gent que no s'anima molt a llegir, els hem d'enganxar d'alguna manera.
Tenim opcions per tot.
Per això mateix. I anem a un darrer dels títols que ens has seleccionat per avui. Ciutats fantàstiques, ciutats meravelloses, ciutats imaginàries. Marco Polo narra el gran emperador mongol Khan les ciutats que ha conegut al llarg dels seus viatges pels racons més llunyans de l'imperi, llocs tan remots que el mateix Khan mai no ha vist amb els seus propis ulls. Les ciutats invisibles, d'Italo Calvino. I ens anem ara enrere en el temps, tant pel que fa a l'autor com també a l'època històrica en què està ambientat. Què ens vols destacar d'aquest llibre?
Realment t'ha estat una aposta una mica perillosa. Ja vaig veure una mica en la tessitura quan vaig haver de penjar la ressenya al blog, i després pensar, vale, que me l'he d'endur a la ràdio i l'he de defensar, perquè crec que és un llibre que quan el llegeixes se defensa tot sol. Realment, jo va ser una recomanació d'un company meu, ha fet el seu projecte final sobre Italo Calvino, i realment l'ha recomanat a persones que tenen gustos lectors molt diferents, i tots han coincidit que ha estat una de les millors lectures de l'any. Per això crec que és un llibre que quan el llegeixes se defensa tot sol, però sí que és molt difícil xerrar d'ell i de per què és allò que té de tan especial, perquè primera pregunta que tothom te fa quan vols recomanar un llibre, ai, de què va?
Sí.
I clar, si tu dius simplement, bueno, va de que Marco Polo li expliqui a Khan les ciutats que ha vist.
És un llibre de viatges.
Clar, i és molt més que això. És un llibre que jugui amb el gènere de la crònica i de llibres d'exploradors de l'època de les exploracions, però realment és molt més, i és perquè molt més, que és un llibre que jo crec que marca qualsevol persona que se la llegeixi. I és també, no, mira, sense haver-ho fet aposta, però també és un llibre que pots anar llegint. De fet, jo recomanaria que ho llegissis com si fos un llibre de poesia, perquè jo el vaig agafar tot d'un cop i crec que no arribes a valorar el que tens entre mans, crec que és un llibre que s'ha de llegir a poc, cada vegada que tinguis ganes te llegeixes una o dues ciutat, perquè cada descripció de ciutat ocupa res una pàgina, com a molt dues, i vas llegint, perquè realment cada una és tan especial en si mateixa que no te pot llegir com una novel·la, perquè no te dona temps de disfrutar-ho. Mm-hmm. D'aquestes coses que en un punt i a part has de fer un silenci de, val, no me digeria tot això que he llegit ara.
És molt més que descripció de ciutats, vull dir, no només parla d'edificis o d'allò que les conformen, també parla de la gent que hi viu o de les coses que hi passen.
Clar, és que realment jugues tot el temps amb això de real o imaginari. Per exemple, n'hi ha una que és molt curta, que ell explica que hi ha una ciutat que la meitat està feta de carros ambulants, com si fos una fira ambulant, i l'altra meitat està feta amb marbre, tot de pedra, i diu, i al cap de mig any, una d'elles, una d'aquestes meitats de la ciutat, se desmunten per dur-la a un altre lloc. Clar, d'una teva imaginària pensaries que és aquesta ambulant la que se'n va, però en realitat arriben uns obrers, desmunten tot el marbre i se l'enduen a un altre lloc. També és un llibre que està molt, molt impregnat de la teoria literària i la teoria de l'arquitectura d'Italo Calvino. Mm. Però és un llibre molt ben escrit i que juga una mica amb la força d'un relat. Un relat pots concentrar molt la potència literària a un lloc. No és com una novel·la que has d'anar jugant una mica amb un ritme tot el temps, un relat, i sobretot quan estan xerrant de relats tan curts, poden ser coses realment molt potentes.
Sí.
I a més, crec que Italo Calvino a sobre li dona com una força de poesia molt gran, perquè arriba un moment, fins i tot llegint una traducció, que sents que cada paraula està allà per qualque cosa, que no podria ser cap altra realment. I és això, és un llibre que, ja t'ho dic, després de llegir cada conte necessites com aturar i reflexionar una mica.
I pensar-hi un poquet.
Sí.
Italo Calvino, qui és?
Jo, realment, després d'això me fa moltes ganes seguir-lo llegint, perquè m'haig d'estrenar amb les ciutats invisibles. Ara el que tinc pendent és Una noche de invierno, un viajero, que també m'han dit que és molt metaficcional, però realment va ser un home que crec que va saber trobar aquest equilibri de què xerràvem abans, que se deixa entendre molt bé, és molt accessible, però alhora hi ha una intel·ligència darrere molt gran. I després també té projectes com molt diferents. Té les ciutats invisibles, després té, per exemple, Marco Baldo, que també és un estil molt diferent. I llegint les ciutats invisibles vaig, el pròleg que duia explicava una mica quin era el procés d'escriptura d'Italo Calvino. I ell va escrivint, sense tenir un projecte, va escrivint i va ordenant aquests fragments que ell escriu en carpetes ordenat per temàtiques. Per exemple, aquest fragment va sobre flors. Mm. I després, en un final, se n'adona que allò tenia qualque forma. Ell va començar a escriure, i ara una descripció de ciutat, i ara una altra, i un dia se'n va donar compte que allò podia ser un llibre, que totes, en un final, tenien aquest mateix fil, i de fet s'han fet moltíssims estudis sobre l'ordre en què estan agrupades les ciutats invisibles, perquè hi ha parts que són narratives, que expliquen les converses en cant, i després hi ha la descripció de la ciutat. I hi ha, per exemple, una categoria que és la ciutat i la memòria, la ciutat i la muerte. Però no estan totes les ciutats i la memòria, totes les ciutats i la muerte, sinó que tenen un ordre totalment aleatori. Està clar que el devia tenir un ordre concebut, però que hi ha moltíssims estudis sobre quin podia ser el significat d'aquest ordre, o què passaria si el llegíssim a l'enrevés, o si els agrupéssim totes. És un llibre molt interessant.
També l'apuntam, idò, sí, per aquesta recomanació. Però no tots seran llibres del 2018 ja.
Perfecte.
Marina, gràcies,
moltes gràcies
per haver-te tingut per aquí. Res, fins d'aquí 15 dies, amb
Perfecte.
Més llibres o més coses relacionades amb tot aquest món de la literatura sempre tan apassionant.
Moltes gràcies.